ja passem ja a arqueologia submarina. Aquí no sé si estan presents, però moltes de les coses que direm i dels materials que tenim al museu, com dia Josep, són aportacions de molta gent, de col·laboradors, que està Batit o Xavi, que en algun cas ens han ajudat, però també de tres persones, no? Cristóbal Mirabet, Filip Laflori, el Flare, que també ens han aportat materials i sobretot informació, i sobretot són col·laboradors, és a dir, que han participat i han facilitat que es feren una sèrie d'intervencions que comencen l'any 85, però que sobretot a partir de l'any 2000 no han pogut ja portar avant excavacions i prospeccions com toca, no? des del punt de vista científic, del plantejament arqueològic convenient, no? per a replegar les dades d'estos jaciments o d'aquestes troballes subaquàtiques. Bé, primer això, que sapieu que l'activitat de l'arqueologia submarina o de l'estudi, no? dels dipòsits o de les restes, dels derelictes, no? que són espècies, el que abans diem espècies, doncs, ara diem derelictes de les vaixells safonats, és una activitat ben antiga, eh? Això no és d'ara que ens posem, des de Heròdot, que ja en parla de que es replegaven, no? quan s'afonava un vaixell, els tios aprofitaven a la mesura que podien, no? és a dir, si no era una cosa extremada, per exemple, el derelicte a la mandraga de Gens, no? que és un vaixell romà que portava entre 6 i 9.000 àmfores, més de 40 metres és l'hora de llargària d'un vaixell grandíssim, no? del segle I abans. Aquest vaixell es va afonar davant al sud de França i en aquests moments o pocs anys després van baixar els urinatores, que es diuen els col·lectius, les col·legia de gent que eren com submarinistes per a replegar i intentar aprofitar. No? Baixarien, no sé si en tubs o... perquè aquesta vora 20 metres de profunditat la mandràgora. I van a replegar àmfores i van a replegar, van desmuntar la bomba de buidatge de Xique, no sé com diu. No sé com es diu en valencià, vosaltres com diu? Perquè això de Xique no pareix que sigui molt... La bomba, no? És la bomba. Bé, que sapieu que és una activitat molt antiga, però com a plantejament de científic, de no tant de recuperar o de replegar, sinó de plantejar una excavació, que això és el que suposadament es pretén en les activitats d'arqueologia subaquàtica, excavar conforme excavem fora, en terra, doncs excavar dins de la mar, que té unes certes complicacions. Jo mateixa no ho faria mai en la vida. Bé, doncs això es fa i té molt a veure en el senyor Cousteau, tan famós, aquell dels peixos, el de la gorreta. Este senyor és el qui inventa, no? o que fa possible l'escafandra autònoma, aquesta de les botelles, ell i el seu amic Canyat, que als anys 40 del segle passat són els que posen al dia d'aquests aparells i gràcies a ells es va poder començar a excavar i les excavacions o les intervencions arqueològiques submarines comencen en aquests moments i sobretot a partir dels anys 60, 70, etc. Bé, aquí la carta nàutica de Xavi han marcat les zones d'ancoratge, és a dir, en realitat el concepte dels ports en el món antic escassament n'hi ha estructures portuàries en el món antic, per exemple, vas a Roma, no sé què, inclús a la Bufereta, no? A la Bufereta n'hi ha alguna cosa construïda, a Sagún, Empúries, però els ports en l'antiguitat, per exemple, a Denia no hi ha estructures portuàries, és a dir, el port és la costa, no? La costa més òptima o es fondeja, és a dir, són zones d'ancoratge i després o es treuen les barques o es fa l'intercanvi del producte, és la mar i la barcassa, com es feia al segle XIX, no? Inclús al segle XX, no? Anaven barcasses i descarregaven. I això ens diu que més o menys tota la badia es pot considerar tota la badia i el portitxó com un port en època del món antic, no? des de molt antic. Xàbia, la punta aquesta ubicació tan singular, un territori tan ric des del punt de vista agrícola, etc., ha fet que des de finals de la prehistòria aquí hi ha objectes prehistòrics que han vingut per la mar, és a dir, que estan al cap de Mongònia, hi ha una banya d'elefant i no es deixos del cap de la punta plana, és un producte de comerç d'intercanvi que ha vingut ben segurament per la mar. Estem parlant del segon mil·lenari final o alguna cosa així. Sobretot a partir del segle VIII, del segle VII, abans de nostra era, ja n'hi ha molts materials que trobem, no?, al fons marí, i que ens indiquen, pues, que bàsicament, no?, tota esta zona des de Sant Antoni fins al Camp Negre és una zona que podem considerar-la com un port, no?, però té àrees de concentració que obeixen justament a les zones més arrecerades o de més interès, no?, per a les embarcacions davant d'un possible destemporals o de situacions adverses, no? I curiosament el que retraten, no, estos punts, que és un poc la concentració de troballes, no és, vull dir que això no és exacte ni estadístic, sí que n'hi ha més al Tangó, però és on han trobat més peces, no? Al Tangó n'hi ha moltes troballes, i a l'Arenal, què fa eixa, no? Eixes tatxes, no? Allà al mig de l'abadia, perquè justament perquè està la Fontana, i per això després fan el castell és de la Fontana, perquè hi ha un punt d'aiguada, les embarcacions, lo de l'Èvia, l'Èvia bona, potable, pues la, és imprescindible, òbviament, i justament ahir pues, es fondejaven i moltes vegades s'acostaven, no? S'arribaven les barcasses i omplien les botes i d'aigua i de dolça. A l'altre extrem, a Sardinera, el mateix, no? Està segons els temporals, si bufen de, pues, component, el mestral o tramuntana, pues, se'n van al Tangó. Després l'escollera de Llevant justament es fa per acabar, no? de protegir els temporals de Llevant, que són ben fotuts, no? Perquè és, i aquest port, que ara és el port, no? Amadeu i els mariners deixen les barques, el port que coneixem, és un port històric des del segle VII abans de nostra era, amb certesa, perquè n'hi ha materials, i a més n'hi ha moltes troballes que ara veurem. Bé, el Tangó està a l'extrem, no? A l'extrem nord de l'abadia, la zona central on no n'hi ha moltes troballes, ho vinculem més a aquestes accions de l'aiguada, de les embarcacions, la zona de Sardinera i del Caprim, que s'arrasseraven, pues, si els temporals tenien de component sud, no? Pues, ahí s'arrasserarien, i després el Portitxol, que és una zona òptima, m'imagino, ben arrasserar, no? I que on arribava, no? El camí Cabanes, no? Aquest camí que és una via ben important de comunicació des de temps ben antics, no? Que arribava, baixaria fins al Portitxol. Bé, un poc una repassada d'aquestes zones, el Tangó, això és el Tangó, no? No sé si algú tenia dubtes de que era el Tangó. El Tangó és aquesta estructura d'aquí que es veu d'aquella manera, que és una passarel·la metàl·lica, es diu Tangón, aquí diem Tangó, però tampoc no sé què vol dir Tangón, però es diem Tangó, no sé jo això. I aquesta és la caseta dels salvaments de nàufrags, que encara queda el basament, si aneu, i això està pintat de bandes roges i blanques, no? Perquè cantarà més, i perquè en aquest punt, i aquí hi ha alguns mariners, és un punt molt, vull dir que n'hi havia molts naufragis, no? És, quan entraven les barques, no? Si n'hi havia temporal, per lo vist ahí, el moviment feia que van haver diversos naufragis, i el Tangó i l'estació esta va salvar a molta gent, no? Moltes persones li deuen la vida. Ahir al Tangó n'hi havia un salvavides que tiraven, això és una institució també, no? Que van fer algun treball sobre el salvament de nàufrags, és una institució de finals del segle XIX, i que tenen un canó que tirava un salvavides i no sé què, que crec que està al Club Nàutic, per cert, per més de què. Això després ho va absorbir la Creu Roja, però eren entitats, no? En àmbit estatal, però que tenien un component com d'associacions locals i tal, que es preocupaven del salvament de nàufrags. Bé, la zona de l'Arenal, aquesta zona central, i la Cala Sardinera, on també n'hi ha moltes troballes.